Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia per començar-lo amb paraigua en mà. Comencem un nou episodi meteorològic favorable a la pluja. Tot i això, l'ambient fred encara quedarà a segon terme.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ja portem uns dies que sembla que la conversa política gira al voltant de com serà aquest Nadal. Bé, avui no, avui la conversa gira al voltant de la mort dels 60 anys, als 60 anys de Diego Armando Maradona, considerat un dels millors futbolistes de tota la història. I ja hi us explicava una reflexió que em va semblar interessant que escoltava la ràdio, i ara n'he escoltat una altra, que és que hem après tots plegats a no fer acudits de determinats temes, allò de mariquites, de gangosos, però seguim fent acudits de persones que tenen problemes seriosos com addiccions, no? I jo crec, em fa la sensació que això ho haurem d'anar millorant com a societat. El que us deia, sembla que a poc a poc la conversa pública va derivar a anar cap a com serà el Nadal. I he sentit veus que m'han preocupat molt sovint al voltant de meu, que critiquen que no se'ls deixi fer tot el que feien abans per Nadal, que no se'ls deixi celebrar trobades, i que ja diuen que no, que ells, escolta, que no passa res perquè siguem uns quants més dels 6 que estaran permesos i que veiem la família, bé, no passa res, no? Aquesta situació és molt preocupant i aquesta situació és la que ens pot portar una tercera onada. Per evitar-ho, que hi ha eines. El govern, més enllà de les recomanacions i les prohibicions, té eines. Per exemple, els cribratges massius. I avui ens despertem amb la bona notícia que Salut, el Departament de Salut, estudia nous cribratges a Palafrugell, perquè és un dels punts amb una incidència més elevada, tot i que la incidència va baixant a poc a poc. Això seria molt bona notícia. Una altra bona notícia és el que ens explicava ahir en aquest programa l'Anna Rivera, explicant que ja fa 3 setmanes que els ingressos a l'Hospital de Palamós van baixant, tot i que hi ha al voltant d'una trentena de persones ingressades, però sembla que la tendència és bastant a la baixa. El que diem sempre, no podem comparar aquesta desescalada amb l'anterior, perquè l'anterior va començar amb un nivell d'incidència del virus residual i a poc a poc va anar creixent. En canvi, ara tenim una incidència del virus molt més alta, perquè encara estem detectant al voltant de 2.000-1.500 casos cada dia. Recordeu que quan vam fer l'anterior desescalada estàvem detectant uns 20-30 casos diaris, vam anar pujant fins als 100-200, llavors va ser quan vam anar escalant. Avui us explicarem això, què és el que té previst el govern de cara a l'any, de cara a aquests propers mesos, com aplicar mesures que no han de ser estrictament restrictives, sinó que també han de ser proactives d'anar a la cerca del virus. I amb això tenim la sort de poder titular aquesta notícia que us explicava, que és que el Departament de Salut estudia nous cribratges de coronavirus al Baix Empordà. Són les 8 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui la redacció d'informatius de Ràdio Capital pràcticament al complet. Comencem saludant en Gerard Tascaig. Gerard, bon dia. Bon dia. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Balsebre, bon dia.
Bon dia.
Tenim també amb nosaltres la Sandra Imbosnet.
Bon dia.
La Paula Brines.
Hola, bon dia.
I la Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
El Departament de Salut es planteja nous cribratges de coronavirus al Baix Empordà. Gerard.
L'objectiu és detectar simptomàtics entre la població major de 16 anys. Sanitat ha començat els cribratges a Banyoles i Olot. En aquestes dues poblacions, la incidència encara és alta i l'objectiu és detectar el màxim de casos asimptomàtics majors de 16 anys. Tot i això, no es descarta fer cribratges massius a Figueres i Palafrugell.
Això passa quan ja fa 3 setmanes que els ingressos van baixant. Ens ho ha explicat a Ràdio Capital la directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, que és l'Anna Rivera.
Exacte, ens va explicar que estan molt més tranquils perquè la baixada és estable. Una de les conseqüències és que la part de la quarta planta que fins ara estava reservada pels ingressats de la Covid-19 ja es pot obrir altres tipus de pacients.
I encara relacionat amb el coronavirus, les aigües residuals del Baix Empordà tenen una circulació del virus mitjana.
El coronavirus circula per les aigües residuals i des del juliol se'n fa un control que pot servir en un futur com una eina preventiva. A casa nostra el pic més gran es va assolir entre el 20 d'octubre i l'1 de novembre, que va arribar a nivells importants, però ara la tendència ja és estable i va de baixada.
Pot ser molt útil a llarg termini, no?, per quan haguem per quan el virus ja no estigui circulant entre la població, poder, a través de l'estudi d'aigües residuals, detectar quan apareix un brot, no?, quan comença a haver-hi una altra vegada virus circulant.
Aquest és el bloc relacionat amb el coronavirus, però també tenim bloc, els titulars, relacionat amb la celebració del Dia contra l'Eliminació de la Violència contra les Dones. El dia per l'eliminació de la violència contra les dones, que va celebrar ahir al Baix Empordà.
Sí, durant tot el dia es van dur a terme diverses activitats a molts punts de la comarca. La majoria d'aquestes, però, es van haver de traspassar a les xarxes socials degut a la situació causada pel coronavirus. Les activitats amb motiu d'aquest dia contra la violència de gènere s'allargaran durant els propers dies i ahir es van inaugurar algunes exposicions que es podran veure durant diverses setmanes.
Això quan el servei, quan Palamós ha creat un nou servei d'assessorament legal especialitzat en la lluita contra la violència masclista.
Sí, es posarà en funcionament a partir de demà. Amb aquest servei es vol oferir a totes les dones de Palamós que ho necessitin atenció especialitzada en àmbits relacionats amb assessorament legal sobre violències masclistes, dret de família i informació per a la sol·licitud de justícia gratuïta. L'atenció serà gratuïta i confidencial.
Per cert, que Palafrugell, com cada any, ja ha publicat la notícia, la cançó del dia de la lluita contra la violència masclista. En aquest cas es diu Luna Roja i l'interpreta Rubén Plata.
És una cançó que parla de les relacions tòxiques, que no porten res de bo i acaben encallant-se en dinàmiques negatives. L'autor, Rubén Plata, és un jove músic que s'ha fet conegut en els últims anys pels seus vídeos de trap i rap a les xarxes socials.
S'ha aprovat el pressupost 2021 de Palamós.
L'Ajuntament de Palamós va aprovar el pressupost pel 2021 en el ple municipal celebrat abans d'ahir a la tarda. El grup d'Esquerra va ser l'únic que va votar favorable en l'aprovació d'aquest punt. En canvi, els partits de la CUP, Ciutadans i PSC van votar-hi en contra i Junts es va abstenir.
Jo insisteixo que quan l'alcalde de Palamós va rebre aquesta supermajoria absoluta, Esquerra Republicana, de les poques de casa nostra, dels municipis grans, de fet l'única, diria, amb una majoria absoluta d'un sol partit, quan la van aconseguir van dir que no farien ús d'aquesta majoria absoluta i que pactarien les mesures, i ja estem massa acostumats a veure mesures que no es pacten amb ningú a Palamós, que s'aproven només amb els vots de la majoria absoluta d'Esquerra Republicana i de l'alcalde Lluís Puig. Això no sé si ens ho hauríem de fer mirar. Mentrestant, Calonge decideix el destí de 100.000 euros en les votacions dels pressupostos participatius del 2021.
Sí, es farà una votació ciutadana, on tots els habitants del municipi poden votar 3 projectes dels 29 finalistes i es destinarà un import màxim de 100.000 euros. Les votacions estaran obertes fins a finals d'any i es poden fer per internet o presencialment.
S'ha estrenat una plataforma d'esdeveniments virtuals per apropar l'oferta turística gironina als mercats emissors.
Sí, en el context de la Covid-19 i treballant per a la reactivació turística de la demarcació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona segueix buscant solucions per apropar l'oferta de productes i serveis turístics de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona als agents d'intermediació dels mercats emissors de turisme. Així ha adquirit una plataforma i dimarts es va realitzar la primera jornada.
Molt interessant aquesta nova plataforma, aquesta nova forma de promocionar el turisme a casa nostra. La Fundació Rafael Masó rep el fons documental del pedagog Narcís Masó, creador de l'Escola de S'Agaró.
Inclou centenars de llibres, publicacions, manuscrits, fotos, correspondència i documentació de l'Escola de S'Agaró i de Narcís Masó. Quan hagin acabat les tasques de catalogació de fons, la Fundació Rafael Masó posarà tot el contingut a disposició per la consulta dels usuaris al seu arxiu i a la biblioteca.
A Palamós s'ha creat un projecte per mantenir la màgia de les festes nadalenques malgrat la Covid-19, es diu Alimentant la il·lusió.
Sí, les colles palamosines, les nimfes i les braves han volgut crear una alternativa principalment per als infants i han ideat aquest projecte en col·laboració amb la Comissió dels Reis i l'Ajuntament de Palamós. S'oferiran diverses activitats, com ara un concurs de decoració nadalenca als balcons o crear bústies als col·legis perquè els nens hi puguin enviar la carta als Reis.
Interessant i important això també en les previsions de moltes famílies. Palamós organitza la coneguda campanya al Mercat Zero Plàstic, et sumes al repte.
Sí, la campanya organitzada per les àrees municipals de promoció econòmica i medi ambient de l'Ajuntament de Palamós amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants tindrà lloc enguany del 25 al 27 de novembre al Mercat Municipal.
I, per cert, que diversos pobles del Baix Empordà, i de tot l'Empordà de fet, s'han unit per organitzar activitats online per joves.
Sí, Pals, Albons, Forallac, Mont-ras, la Tallada d'Empordà i Vall Llobrega han organitzat conjuntament aquestes activitats adreçades a nois i noies de més de 12 anys. El programa Dissabtes a casa està format per 6 activitats de diferents àmbits que se celebraran els dissabtes a partir de les 7 del vespre.
I l'últim element que us volem destacar és que Sant Feliu de Guíxols estrena un audiovisual sobre la visita de Palmira Jaquetti a la ciutat.
Palmira Jaquetti va ser una poetessa i musicòloga barcelonina que es va dedicar a recórrer tota Catalunya per escriure el Cançoner Popular de Catalunya.
Previsió del temps ara mateix amb en Marc Vilà. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sembla que avui ens esperen més núvols i pluja, és així?
Després dels petits ruixats dispersos d'ahir dimecres que van obrir les portes d'un nou canvi de temps més favorable a la pluja, avui dijous el dia ha de passar igual, amb molta nuvolositat canviant i amb estones de pluges més disperses, amb horari i afectació inconexa. I això serà el preàmbul d'un divendres i un dissabte molt més plujosos al Baix Empordà. Avui esperem vents que giraran de xaloc a llevant i afavoriran l'entrada de l'humitat necessària per fer ploure i provocaran estat de la mar de maró a forta maró. Les temperatures no seran molt fredes, tot i que les màximes quedaran frenades per l'efecte de la manca d'insolació i la pluja. Estem parlant que seran de l'ordre dels 16 als 18 graus a la comarca i mínimes que quedaran una mica més altes que en dies anteriors i estaran properes als 10 graus. Per demà i per dissabte és quan esperem que l'episodi de pluges es mostri més efectiu. Seguim amb el compromís d'informar-vos al Supermatí i a la web de Ràdio Capital de l'actualitat que se'n derivi, ja que aquestes situacions poden deixar molta pluja o poca en funció de la situació de la baixa a la Mediterrània.
Efectivament, ja ho sabeu, on podeu trobar totes les notícies i també l'actualitat meteorològica del Baix Empordà?
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui posa la reflexió al Supermatí la nostra companya Carme Fenoll.
Llista de novetats. Aquestes darreres setmanes de pandèmia, tan sols una novetat m'ha sorprès gratament. El naixement de noves llibreries, sobretot a la capital catalana. La Fahrenheit 451, la Futura Finestra, l'Espai Llavors de l'Hospitalet, la Fatal, la Lleida, la Byron aquest mateix cap de setmana. Potser serà veritat que els lectors empedernits hem contribuït a que l'estatus d'aquests establiments encara es mantingui immaculat. Fins i tot en alguns casos, capital privat i no vinculat al negoci ha apostat per jugar-se els quartos en aquests projectes amb un retorn no milionari, precisament. Al mateix temps, l'alcaldessa Colau ha emulat a l'alcaldessa de París i ha carregat contra Amazon apostant per la compra de llibreries de barri. Això ha generat un totum revolutum d'opinions contraposades i desbravades a les xarxes. Però el més important, s'ha seguit parlant de llibres, de lectures, de ganes d'anar a una llibreria, de la primera visita a una nova llibreria. En una mesura que envejo jo per a les biblioteques del país. Jo compro sobretot a llibreries, però recorro a Amazon si és necessari, sobretot a l'estiu en un poble on fem vida semi-anacoreta. Per sort, no ens han tancat les llibreries. Per sort, des d'avui podrem llegir també als bars i a les terrasses. Ens queda la lectura per fugir a nous països i noves realitats. Aquesta que tenim ja comença a cansar.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ja ho sabeu que els dijous a les 11 de la nit arriba el Tothom ho comenta, d'en Jerry Kerry Berry i en Marc Clapés. Precisament en Jerry ara canta entre moltes cometes i autotune, diguem-ne, i avui l'escoltem amb els Kids from Mars amb la cançó que es diu McLary, que té un videoclip inclòs i que ja està disponible a YouTube.
Kids from Mars, bitch! Jerry Kerry Berry! Directe des de Sant Cugat! Amb la gang, bro! Soc mag, soc magnífic, soc el McLary. M'ofereixo amb copes, però jo vaig a Sant Hilari.
No som ni Tami ni Flashy, som a McLary. També compartim la llengua de l'èxit i del barri. Anem al high, yeah, yeah, yeah. Abra cadabra, crida nice, 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 nice. Amb la vareta jo faig trucs i jo puc practicar amb tu. El teu ex no és ningú, quan acabem faràs vudú.
El vaig anar a veure i no em va treure a l'escenari. Puto McLary, que s'ha fet del teu Ferrari?
Ara sé qui ens demana pujar a l'estitge. Nosaltres traient-li pols a la vareta. Senyals, mac, que sí que ho peta.
McLary, Larry, Money, Bloody Mary, trencant cos com Larry. Jo m'apropo a ella i la porto a tots els paris.
McLary, Larry, Money, Bloody Mary, trencant cos com Larry. Jo m'apropo a ella i la porto a tots els paris.
Soc mac, soc magnífic, soc el McLary. M'ofereix amb copes, però jo vaig a Sant Hilari.
No som ni Tami ni Flashy, som a McLary. També compartim la llengua de l'èxit i del barri. Anem al high, yeah, yeah, yeah. Abra cadabra, crida nice, 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 nice. Amb la vareta jo faig trucs i jo puc practicar amb tu. El teu ex no és ningú, quan acabem faràs vudú, du, du. No som la Rosalia, però serem milionaris ballant a l'escenari del puto McLary.
Ara ve la policia, liant a tots els dies. Fotent-li màgia al pari, ja no hi ha Déu que mani.
Ei, vaig molt fumada, loco. Shout out to the McLary.
McLary, Larry, Money, Bloody Mary, trencant cos com Larry. Jo m'apropo a ella i la porto a tots els paris.
McLary, Larry, Money, Bloody Mary, trencant cos com Larry. Jo m'apropo a ella i la porto a tots els paris.
Soc mac, soc magnífic, soc el McLary. M'ofereix amb copes, però jo vaig a Sant Hilari.
No som ni Tami ni Flashy, som a McLary. També compartim la llengua de l'èxit i del barri. Anem al high, yeah, yeah, yeah. Abra cadabra, crida nice, 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 nice. Amb la vareta jo faig trucs i jo puc practicar amb tu. El teu ex no és ningú, quan acabem faràs vudú, du, du, du.
De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Passant 9 minuts d'un quart de 9 del matí. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital explicant-vos que el Departament de Salut ha començat ja cribratges intensius a la regió sanitària de Girona. El primer lloc on s'ha fet ha estat Banyoles i Olot, però s'estudia fer-los també al Baix Empordà, concretament a Palafrugell.
Salut no s'ha fixat cap topall, però fa una crida a la població a participar-hi amb l'objectiu de frenar l'expansió del virus. Els cribatges amb test antigènics ràpids en aquestes poblacions es faran fins divendres, tot i que no descarten allargar-los fins la setmana que ve. I el Departament de Salut ja es planteja estendre'ls a altres poblacions del Baix Empordà, com Palafrugell i de l'Alt Empordà, també amb una alta incidència, Figueres. La voluntat és continuar estenent aquests cribatges en altres punts de la regió sanitària de Girona. En aquests moments, però, dues de les poblacions que els preocupen són Figueres i Palafrugell. El Departament de Salut ja està estudiant quins siguin els propers punts on es faran aquests cribatges. De fet, a Figueres, el risc de rebrot, segons les dades de la darrera setmana, es situen entre 190 i l'ART en 0,72. A Palafrugell, en canvi, el risc de rebrot està en 573 i amb una ART d'1,05. L'objectiu és arribar al màxim de la població possible major de 16 anys per frenar l'expansió del virus i tallar les cadenes de transmissió. Per això, el departament no s'ha marcat cap topall en nombre de proves i les farà en aquestes dues poblacions fins divendres, tot i que no descarta allargar-les fins la setmana vinent. De moment, l'acollida és positiva i, segons Salut, s'han superat les expectatives. La novetat d'aquest tipus de cribatges és que els resultats es poden saber en un màxim de 15 minuts. Un cop realitzat el test, els usuaris s'han d'esperar al mateix recinte fins que els comuniquen si són positius i, per tant, han de fer quarantena o bé si són negatius.
El fet és que, excepte Palafrugell, diríem que en la mitjana de la comarca les dades són mitjanament bones, van millorant a poc a poc, i a més els ingressos a l'hospital fa 3 setmanes que van baixant. Així ho explicava a Ràdio Capital la directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, l'Anna Rivera.
Així és, ens va explicar que estem molt més tranquils perquè la baixada del nombre d'ingressos iniciada fa 3 setmanes és estable. Durant el pic van tenir fins a 60 ingressos i ara només en tenen uns 30. Una de les conseqüències és que la part de la quarta planta, que fins ara estava reservada pels ingressats de la Covid-19, ja es pot obrir a altres tipus de pacients.
Ahir mateix, ahir al vespre, ja vam obrir la mitja quarta planta que fins ara teníem ocupada per Covid. Ara ja no la necessitem perquè hem baixat aquests ingressos i ja la vam netejar i ja la podem ocupar per ingressos no Covid.
I finalment què va passar amb el brot que va tenir lloc a l'Hospital de Palamós?
Pel que fa al brot que es va detectar a la tercera planta, van seguir el protocol habitual i de fet no saben exactament quines mesures van funcionar i quines no. El brot està parat, tot i que no controlat, ja que se requereixen unes 4 setmanes per considerar-lo controlat del tot. Una bona notícia és que la directora ens va explicar que estan recuperant la part quirúrgica i que la setmana passada ja van fer algunes intervencions. Per ara hi ha cert moviment a les plantes de l'hospital, ja que per una banda estan recuperant la quarta planta, però per una altra han de netejar la tercera i de moment no poden utilitzar-la, quan a les visites encara no estan permeses.
Ja la setmana passada ja vam començar a fer algunes intervencions amb ingrés i ara com que ja estem obrint la quarta planta, ja en podrem anar fent més. Tot i així, tinguem en compte que hem de tancar la tercera per netejar-la. Vull dir que juguem amb l'obrir una i tancar l'altra. Val? I el tema visites, fins que no estiguem més segurs que aquest brot està controlat, no deixarem entrar ningú. Més enllà d'aquelles persones que són dependents o són nens.
I se segueixen fent proves PCRs des que ja també hi ha disponibles els testos d'antigen?
De fet, en fan menys des que fan els testos d'antigen. Ara bé, els que fan donen cada vegada menys resultats positius. Si abans n'hi havia un 20%, ara només n'hi ha un 8%. Finalment, preguntada sobre la propera vacuna per la Covid-19, ens va explicar que se'ls ha demanat que tinguin tot a punt a nivell informàtic per quan arribi.
Això és important. I també és important tenir en compte com circula el virus a les aigües residuals, que és un estudi que ja estan fent diversos investigadors, i s'ha demostrat que el coronavirus circula per les aigües residuals i des del juliol se'n fa aquest control, que pot servir en un futur com a eina preventiva. Malgrat que quan el coronavirus està a l'aigua residual, probablement no és infecciós, i d'entrada, pel que se sap fins ara, no representa un perill, Les dades poden donar una perspectiva de la situació del virus a la zona. Com estem, en aquest cas, al Baix Empordà, Eugènia?
Actualment, el Baix Empordà, estudiat a través de les aigües de la planta de Palamós, mostra una circulació del virus mitjana, a nivell de 4 i 5. Això és de color taronja, és a dir, el 5 i ja fins a un nivell infinit, podríem dir, és vermell. Respecte a la mostra anterior, s'observa una tendència bastant estable. I com ha explicat Sílvia Bofill a Ràdio Capital, professora agregada del Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona, a principis de juliol les mostres al Baix Empordà tenien una presència del virus de nivells molt baixos, quasi bé no es detectaven, però la pujada va començar a finals de juliol i, segons diu, el 20 de setembre hi va haver un descens que va durar poc i de seguida va començar a pujar una altra vegada fins que el pic més gran es va assolir entre aquest passat 20 d'octubre i l'1 de novembre, que va arribar a nivells molt importants. En aquest sentit, Bofill apunta que a partir d'aleshores n'hi ha bastant, però és veritat que les concentracions han començat a ser més baixes, en correspondència, de fet, amb les dades clíniques, ja que si hi ha menys gent infectada, per tant, hi ha menys gent excretant amb el virus.
Clar, aquestes dades com a tal no representen un perill pel consum de l'aigua, per exemple, pel fet que el virus estigui a les aigües residuals, perquè, com dèiem, probablement no és infecciós.
Exacte, però tal com explica Sílvia Bofill, aquest estudi a llarg termini pot servir com una eina per detectar futurs brots a mode de sistema d'alerta.
Pot ser molt útil a llarg termini, no? per quan el virus ja no estigui circulant entre la població, poder, a través de l'estudi d'aigües residuals, detectar quan apareix un brot, no? Quan comença a haver-hi una altra vegada virus circulant, alguna població el comença a excretar, i això és el que ens pot posar una mica alerta de que poden aparèixer casos clínics immediatament, no?
A Catalunya s'analitzen 56 estacions depuradores d'aigua residual i al Baix Empordà van començar analitzant-ne dues aquest juliol. Les plantes de Castellplatja d'Aro i també, com dèiem, la de Palamós, cada 15 dies alternativament. Tot i així, des de l'octubre que només es mostreja la de Palamós. Però atenció, perquè la de Palamós recull les aigües de Vall-llobrega, Palafrugell, Begur, Calonja i Mont-ras. Tot forma part del projecte Xarxa de Vigilància d'Aigües Residuals del Departament de Salut i de l'Agència Catalana de l'Aigua, que analitzarà mostres fins a finals d'any. Totes aquestes dades es podeu trobar recollides a un aplicatiu on es pot veure la tendència que segueixen i també el nivell.
I que podeu trobar enllaçada a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat.
Cada dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberry s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberry.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 27 minuts.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Baix Empordà celebra el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, ahir el 25 de novembre, una programació en part adaptada a les xarxes socials. Anna Salvador.
Sí, exacte, van ser molts els ajuntaments i associacions del Baix Empordà que van organitzar activitats, tot i que, com dius, el coronavirus ha obligat aquest any a fer-ne moltes en línia. A diferents municipis com Sant Feliu de Guíxols o Castellplatja d'Aro es va optar per publicar la lectura del manifest a les xarxes socials o als canals de YouTube de l'Ajuntament. Per una altra banda, també els dos actes principals de Palafrugell van ser online. La presentació del videoclip contra la violència masclista, que es pot recuperar a YouTube, i la tradicional encesa d'espelmes, que es va haver de traslladar a Instagram. També es van fer, però, alguns actes presencials. Tant a la plaça Nova de Palafrugell com a la plaça de Catalunya de Palamós es va instal·lar el muntatge Ni una més. En els dos casos es van col·locar 80 cadires a les places amb els noms de les 80 dones assassinades enguany a l'estat espanyol, víctimes de violència de gènere.
I a part d'això, Anna, també hi ha activitats relacionades amb la diada del 25N que tindran lloc d'aquí uns dies. Exposicions que van començar ahir però que es podran veure durant moltes setmanes.
Exacte, per exemple, a la Bisbal d'Empordà es va inaugurar ahir l'exposició Esquarterades, al Museu Terracota. És una obra que l'artista Mais va crear el 2009 al Brasil per denunciar feminicidis, tortures i assassinats de dones a Ciudad Juárez, a Mèxic. L'obra ha arribat ara a la Bisbal de la mà del grup de dones de la Bisbal i del Terracota Museu i es podrà veure fins al 8 de març de 2021. Per la seva estada al municipi, la instal·lació ha evolucionat i ha esdevingut una obra col·lectiva gràcies a la participació de 10 artistes ceramistes. Una d'elles és la Marta Rocabado, també membre del grup de dones, que explica que l'obra ha crescut.
Hem utilitzat l'argila doncs, com a eina conductora d'aquesta manifestació, d'aquest sentiment nostre, d'aquesta emoció nostra, de denúncia respecte als fets aquests, no? del maltractament i de la violència de gènere. En aquest sentit, podem dir que l'obra ha crescut, no? Ha crescut amb força, ha crescut en molts aspectes.
Marta Rocabado, des del grup de dones de la Bisbal, també destaca la importància de disciplines com l'art per sensibilitzar la societat en temes de masclisme i violència de gènere.
En realitat, les artistes ens convertim en portadores d'eines per denunciar aquests fets.
Per una altra banda, de cara als pròxims dies, a Palamós s'hi ha organitzada la xerrada La denúncia com a final de la violència. Serà una activitat a càrrec de l'advocada i activista Carla Vall i està organitzada pel grup feminista Palamós Calonja i l'Àrea Municipal d'Igualtat. Aquesta xerrada es farà demà, divendres 27, a 6:45 del vespre. Es podrà seguir pel canal de YouTube del grup feminista Palamós Calonja o per Zoom. I finalment, demà també s'inaugura l'exposició Perquè no som iguals, a l'antic hospital de Sant Feliu de Guíxols. És una mostra fotogràfica de testimonis reals que fan veure les dificultats afegides de la vida de les dones simplement pel fet de ser-ho. Es podrà visitar els caps de setmana fins al 13 de desembre.
I relacionat amb això, hem d'explicar també que Palamós ha creat un nou servei d'assessorament legal per lluitar contra la violència envers les dones. L'Ajuntament el posarà en marxa a partir d'aquesta setmana, coincidint, com dèiem, amb la setmana dels actes de l'eliminació de la violència masclista.
Sí, exacte. Mitjançant aquest servei s'oferirà a totes les dones de Palamós que ho requereixin atenció especialitzada en àmbits relacionats amb assessorament legal sobre violències masclistes, dret de família i també informació per la sol·licitud de justícia gratuïta. L'atenció del servei serà gratuïta i confidencial i vol convertir-se en un punt de referència per totes les dones de Palamós que necessitin aquest tipus de suport. Les persones interessades a fer alguna consulta o demanar més detalls sobre el servei d'informació i atenció a les dones poden demanar cita prèvia a l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Palamós.
Gràcies a Anna Salvador. No ens movem de Palamós perquè s'hi ha aprovat el nou pressupost municipal. Paula Brines.
El ple municipal de l'Ajuntament de Palamós va arrencar de manera telemàtica a les 6 de la tarda. Tots els acords presentats durant el ple van ser aprovats. Un dels punts va ser l'aprovació del pressupost pel 2021. Els comptes tenen un valor de 23,5 milions d'euros, al voltant d'un milió menys que el d'aquest any 2020. Però gràcies als romanaments, el govern municipal disposarà de 3,2 milions d'euros més a partir dels estalvis dels últims anys. Segons l'equip de govern, el pressupost presentava algunes diferències amb altres pressupostos, com la de no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania, reduir l'endeutament en crèdit menor i la congelació de les taxes i impostos donada la situació de la Covid-19. Laura Lafarga, regidora de Serveis Econòmics, Educació, Ciutat Educadora i Gent Gran, va argumentar que el pressupost és flexible i les incerteses que incorpora són a causa de la situació de la Covid.
Tot i això, els partits de l'oposició no es van mostrar favorables al pressupost i van votar en contra o es van abstenir.
La majoria de grups van argumentar que veien un pressupost continuista que no semblava d'esquerres, tot i que aquests comptes incorporaven l'aplicació del superàvit. A més, van explicar que d'ençà de l'estiu, els grups municipals ja no havien sabut res fins a l'octubre i ara es volien aprovar en rapidesa. Per això, el resultat va ser de 9 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions, només amb el vot favorable del grup d'esquerres.
I encara relacionat amb els pressupostos, amb l'actualitat pressupostària, que té a veure amb els pressupostos participatius de Calonja, perquè ja s'ha activat i ja sap quina serà la partida per l'any que ve, serà finalment de 100.000 euros que podran decidir per la via dels pressupostos participatius, podran votar entre les opcions que més els vingui de gust als ciutadans.
Sí. Per cinquena vegada consecutiva, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa els pressupostos participatius. Des del dilluns 23 de novembre fins al 31 de desembre, la ciutadania de més de 16 anys pot participar en l'elecció del projecte guanyador dels pressupostos del 2021. La votació es pot fer online o presencialment a les bústies de les oficines d'atenció ciutadana, al pavelló de Calonge i Sant Antoni, i també a les biblioteques Pere Caner de Calonge i la cooperativa de Sant Antoni. També s'instal·larà una parada al Mercat de Calonge del 3 al 17 de desembre i el de Sant Antoni, els dies 2 i 16 de desembre. Enguany, la ciutadania pot votar 3 projectes dels 29 finalistes a la recollida de projectes presentats pels habitants i es destinarà un import màxim de 100.000 euros. El sistema de votació serà ponderat, de manera que es pot triar una primera opció, a la qual se li assignaran 3 punts, una segona a la qual s'adjudicaran 2 punts i una tercera proposta, a la que se li assignarà 1 punt.
S'ha estrenat una plataforma d'esdeveniments virtuals per apropar l'oferta turística gironina als mercats emissors.
Exacte. En el context de la Covid-19 i treballant per a la reactivació turística de la demarcació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona segueix buscant solucions per apropar l'oferta de productes i serveis turístics de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona als agents d'intermediació dels mercats emissors de turisme. En aquest sentit, l'entitat ha adquirit una plataforma i una aplicació mòbil per organitzar esdeveniments virtuals i híbrids que permetin que les empreses turístiques gironines continuïn participants en les accions de promoció i puguin mantenir el contacte amb els operadors i prescriptors turístics d'arreu del món. Aquesta eina es crea en un espai digital que facilita la interacció, les connexions en directe i les reunions mitjançant videoconferència entre professionals.
Quina va ser la primera jornada virtual, Sandrine?
Va ser aquest dimarts passat i van participar 140 entitats i empreses turístiques gironines de diversos sectors. Els professionals van assistir a la presentació dels principals eixos estratègics que marcaran l'orientació de les futures actuacions de promoció en el context de la crisi de la Covid-19. Hi va haver diverses dinàmiques de treball en xarxa per analitzar el que està passant actualment i reflexionar sobre què es pot fer per adaptar-se al futur. Finalment, s'ha realitzat una agenda de reunions individuals amb un resultat de més de 500 trobades.
La Fundació Rafael Masó ha rebut en donació el fons documental del pedagog Narcís Masó, germà de l'arquitecte noucentista, promotor de la pedagogia moderna i de l'escoltisme a Catalunya, i de fet va crear i dirigir l'Escola de S'Agaró, un centre privat on va posar en pràctica la metodologia de l'Escola Nova de Sant Feliu de Guíxols. El seu llegat inclou centenars de llibres, publicacions periòdiques, manuscrits, impresos, fotografies i tota mena de documentació relacionada amb els diferents projectes educatius i culturals en què tant Narcís Masó com la seva dona Rosa Llunes van prendre part.
El pedagog Narcís Masó Valentí, que va néixer a Girona l'any 1890 i va morir l'any 1953, va ser un destacat renovador de la pedagogia i impulsor de l'escoltisme a Catalunya. Durant la dictadura de Primo de Rivera es va haver d'exiliar a Suïssa per haver publicat uns fulls clandestins d'afirmació catalanista. A Ginebra va estudiar al prestigiós Institut Jean-Jacques Rousseau, on va entrar en contacte amb els treballs, mètodes i objectius de la renovació pedagògica. Per això, després, juntament amb la seva esposa i el seu cunyat, a l'any 1935 van crear i dirigir l'Escola de S'Agaró, un centre privat basat en la pedagogia moderna al costat de la urbanització que estava construint el seu germà Rafael als afores de Sant Feliu de Guíxols. A l'Escola de S'Agaró, Narcís Masó i Rosa Llunes van posar en pràctica la metodologia de l'Escola Nova, però malauradament l'esclat de la Guerra Civil va fer que només funcionés durant un curs. Empresonat durant uns mesos durant la guerra i depurat per la dictadura, durant la postguerra, Narcís Masó va donar classes particulars a l'Escola d'Aprenents de Girona. En el seu llibre Narcís Masó, pedagog de l'Escola Activa, el professor Salomó Marquès explica com la renovació pedagògica integral de l'ensenyament que ell va promoure no es pot deslligar ni de la seva vinculació a l'escoltisme, ni del cristianisme, ni del seu compromís catalanista.
En aquest fons hi ha centenars de documents.
Són 20 caixes que inclouen tant la documentació i arxiu com de la Biblioteca Professional del Matrimoni Masó Llunes. Pendent encara de la catalogació definitiva dels continguts que ara farà la Fundació, l'inventari preliminar que s'ha dut a terme mostra que hi ha centenars de llibres, publicacions periòdiques, manuscrits, impresos, fotografies, correspondència, partitures i tota mena de documentació relacionada amb els diferents projectes educatius i culturals i també les institucions de les que va prendre part Narcís Masó i també Rosa Llunes durant les seves vides, per exemple l'Escola de S'Agaró, l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, el mètode Jacques Delcros, o diferents congressos internacionals i també llibres, revistes de pedagogia, en fi. Quan hagin acabat les tasques de catalogació de tot aquest fons, la Fundació Rafael Masó posarà tot el contingut a disposició per la consulta dels usuaris al seu arxiu i també a la biblioteca de la Casa Masó.
Per cert, apunteu-vos això, que és que aquest dissabte s'emet pel canal de YouTube del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols una peça audiovisual sobre la visita de Palmira Jaqueti a Sant Feliu ara fa gairebé un segle.
Jaqueti va ser una poetessa i musicòloga barcelonina que es va dedicar a recórrer tota Catalunya per escriure el Cançoner Popular de Catalunya, obra de la qual va ser mecenes el ganxó Rafael Patxot. Enguany es commemora el 125è aniversari del naixement d'aquest artista i és per això que el Museu de la Ciutat li dedica un documental. De fet, aquest 2020 és l'any Palmira Jaqueti a nivell català. El vídeo, interpretat per dos experts de les arts escèniques actuals, com ho són l'actriu Elisenda Rué i el músic Ethan Rubio, recull íntegrament el diari que l'escriptora i folclorista va escriure durant la seva estada a Sant Feliu de Guíxols el gener del 1927. L'objectiu era recopilar cançons cantades per les àvies i els avis de la localitat, i en aquest sentit, Jaqueti va conversar amb cantaires de l'època com Carme Lleonard, Maria Guiart o Esteve Pujol. L'audiovisual, doncs, recupera cançons genuïnes de la vila que tornen a sonar després de 100 anys. La projecció del documental es podrà seguir pel canal del YouTube del Museu d'Història aquest dissabte 28 de novembre a partir de les 5 de la tarda.
I un projecte important i bastant interessant és que a Palamós han creat Alimentant la il·lusió, que és un projecte per mantenir la màgia de les festes nadalenques malgrat la crisi del coronavirus.
Enguany les festes de Nadal no seran com de costum a causa de la Covid-19. Per això les colles palamosines, les ninfes i les braves han volgut crear una alternativa, principalment per als infants, i han ideat Alimentant la il·lusió. Aquest projecte està organitzat en col·laboració amb la Comissió de Reis i l'Ajuntament de Palamós. S'oferiran diverses activitats pensades per fer-les online o des de casa o a l'escola, com ara un concurs de decoració nadalenca als balcons, crear bústies als col·legis perquè els nens hi puguin enviar la carta als Reis i un taller virtual de fanalets. Així ho va explicar Radio Palamós Eli Fernández, membre de les Ninfes.
Com ja es va fer per Festa Major, recuperem el concurs de balcons, tot així molt, molt nadalenc i molt de quilòmetre zero, que diem nosaltres. Llavors vam parlar amb les escoles de Palamós, els més petits o els grans, els durant els petits, fan aquesta creació de bústies que el dia 5 podran, els Reis podran recollir les seves cartes. Aquesta seria una de les altres propostes. I com que ens agraden molt les manualitats, vam fer, ostres, per què no fem fanalets? I amb diferents entitats, diferents colles de carnaval que s'arribin, doncs farem tutorials que els penjarem per les xarxes de diferents propostes de fanalet.
Un projecte pensat per fer-se tant si hi ha confinament com si no.
Exacte. Eli Fernández va explicar que el que desitjaven era poder realitzar les activitats tant si hi havia un confinament com si no, amb l'objectiu de no perdre la màgia de Nadal, sobretot per als petits. Escoltem-la.
Clar, quan vam començar a pensar en totes les idees, ens trobàvem en un moment així que no sabíem si ens confinarien, si no, i vam dir, curant-nos en salut i suposem coses que si ens confinen o no ens confinen es puguin fer. I sembla que la situació va millorant, però crec que si ens confinen o si no es podran fer totes, i això està molt bé. I la gràcia és no perdre la màgia del Nadal i sobretot els més petits que han quedat una mica tocats de no poder fer moltes coses durant aquests dies.
I un últim element amb activitats per més joves, que això no té a veure amb el Nadal, però sí que us hem de destacar que diversos pobles de l'Empordà s'han unit per organitzar una sèrie d'activitats online per joves. Anna Salvador.
Sí, els municipis de Pals, d'Albons, Forallac, Mont-ras, la Tallada d'Empordà i Vall-llobrega s'han unit per organitzar de manera conjunta aquestes activitats. Seran totes online i aniran dirigides a nois i noies de més de 12 anys. El programa Dissabtes a casa està format per 6 activitats que, començant aquest pròxim dissabte, dia 28, se celebraran cada dissabte a partir de les 7 de la tarda.
Doncs això és el que us hem de destacar, això és la, són les notícies més destacades aquí al Baix Empordà. Això en un moment en què, vaja, jo crec que ja podem saludar i aviam si, està, si, el, tenim, aviam si el tenim preparat, el nostre company l'Ignasi Arbat. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé, bé, bé. Sí? Ja, amb cinemes mig oberts, dic mig, perquè... Encara no, hi ha molts que encara no han obert.
No, 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 repassem-ho. La secció de cada dijous, quan és ara mateix un quart de nou de, do, tres quarts de nou del matí, secció de cinema. Em dèiem, no tots els cinemes estan oberts. Jo, així com a referència, el cinema Rinco obrirà la setmana que ve, diria, divendres que ve. Ara no sé si els ocines de Platja d'Aro han obert ja, hem de mirar-ho. I qui sí que ja ha obert, qui obre aquest cap de setmana, és el cinema de Palafrugell, amb pel·lícules que després repassarem. Vull dir que a poc anem recuperant l'activitat, aviam quan dura, no?
Sí, jo crec que la data clau és el pont de desembre. De fet, aquesta setmana hi ha poquíssimes estrenes, és a dir, encara la cosa arranca de manera molt tímida i començaran a arribar estrenes, no blockbusters, però estrenes prou interessants abans del pont. Suposo, va, a veure si la gent s'anima una mica i aquest pont, si estem en confinament perimetral, podem anar al cinema.
Clar, sí, sobretot el problema és el confinament perimetral, no? Que el pont, o almenys part del pont, seguirem amb confinament perimetral municipal i només podran anar al cinema el cap de setmana la gent de Palamós, la gent de Platja d'Aro i la gent de Torroella i Palafrugell, i Begú també, però vaja, la resta no hi ha projeccions, això és un rotllo.
Sí, però poca cosa més podem fer.
Sí, poca cosa més, sí.
Sí, sí, la setmana passada parlàvem doncs, del tema de Wonder Woman, finalment sí que s'estrenarà Wonder Woman en cinema.
Quan arriba? Almenys,
el 18 de desembre.
Ah, això està bé, és una bona notícia.
Sí. Sí, sí, és una molt bona notícia perquè és una pel·lícula amb blockbuster potent. Veurem per això quines xifres portarà, si la gent té por d'anar al cinema o no, i en tot cas també com pot afectar la pirateria la recaudació de la pel·lícula, perquè el 25 de desembre s'estrena el canal HBO Max als Estats Units i per tant sabem que acabarà circulant alguna còpia pirata de la pel·lícula.
Clar, val. Sí, o sigui, ens arribarà abans, probablement, si la busquem. Ep, hem perdut l'Ignasi. Aviam, se'ns ha desconnectat l'Ignasi. Ara.
Ara. Sí, és que te sento amb moltes dificultats avui.
Ah, sí? Bueno, a vegades passa, a vegades passa.
Sí, em sento amb retorn i coses d'aquestes estrenes. Bé, és igual. Vaig tirant.
Sí, no, deia que si ens ho... Vull dir, si la busquem, la trobarem, no? Abans d'anar-la de veure-la al cinema, Wonder Woman.
Wonder Woman, ja t'ha dit que als Estats Units està d'estrena simultània el 25 de desembre en cinemes i HBO Max. És el primer blockbuster que això passarà i sembla ser que podria no ser l'únic, ja que aquesta setmana també s'ha filtrat un vídeo de promoció de Disney Plus, que es veu que Disney Plus a partir del mes d'abril obre una subplataforma que és Disney Més 18, en què tindrem pel·lícules de més adults o que no són de tan gaire familiar. No sé si anirà integrat dintre del preu de la mateixa plataforma o serà una subplataforma dintre de la plataforma. Encara no tenim clar com funcionarà perquè s'ha filtrat un vídeo. I en aquest vídeo anuncien Viuda Negra de Scarlett Johansson a mitjans d'abril. Cosa que sobta perquè la data d'estrena en cinemes que tenim aquí és principis de maig, per tant veurem què passa.
Val, doncs aviam, nosaltres les recomanacions que fem avui són per cinemes o seguim amb coses de plataformes?
Tenim de tot, en cinemes tenim alguna cosa interessant que recomanarem i l'altre són plataformes que arriba el que és el carro gros del Nadal.
Doncs aprofitem, comencem per cinema. Què tenim de cinemes?
De cinemes comencem amb Contagio en Alta Mar, que això es tracta d'una pel·lícula... Bé, no sé si tenim tràiler.
Crec que no sonarà. Mira, li donaré el play, però crec que no aconseguiré que soni. Mira, ja veuràs. Aviam. Bueno, vés explicant, perquè no, això no té èxit avui.
Bé, no passa res.
Ah, mira, sí que sona.
Vale. Extrapolando los patrones en el comportamiento de la fauna del fondo marino. Algo no va bien.
Parlant de contagios, no?
Sí.
De què va?
Bé, explico una mica. Sea Fever, una pel·lícula de terror irlandesa que vam poder veure en el Festival de Sitges, i està interpretada per la Connie Nielsen i el Dougray Scott. Aleshores, ens trobem a una pel·lícula d'aquestes de terror irlandès de la vella escola, en aquest cas ambientada al mar, concretament en un pesquer que queda aïllat després de l'atac d'una criatura marina que comença a desplegar uns paràsits en el bot.
Té, quina il·lusió, no? D'aquestes pel·lícules.
Sí, molt.
Maques de veure.
Sensacionals. El cas és que no és que sigui res extremadament nou, perquè de fet és una pel·lícula molt petita, independent, amb pressupost baix, no diria ben bé de sèrie B, però una mica quasi, però és molt entretinguda, la veritat és bastant efectiva. Les criatures aquestes que t'entren al cos fan bastant de repelús i aconsegueix sobretot recrear una bona atmosfera que ens recorda a vegades a La Cosa. No veurem monstres tan bèsties com a La Cosa, però sí que aquesta mosca de trobar-se en un lloc tancat, fosc, sí que ens hi recorda bastant. I un virus per allà mig.
Ja. Ignasi, escolta, fem una cosa. Tu et sents bé i em sents bé ara?
Ara sí, però me sento a mi mateix...
Això és un problema.
Me sento bastant malament jo.
Doncs fem una cosa, anem un moment a publicitat i intentem arreglar, va.
Val, perfecte.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent. Una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Va, Ignasi, provarem un altre cop aviam si podem fer la connexió i si no, escolta, mirarem aviam si ho arreglem i ja parlem la setmana que ve. Ara parla una mica i digues si et sents a tu mateix.
A veure, no, ara va perfecte.
Vale, molt bé, molt bé.
No, espera't, sí que m'assento, però més fluix. Intentarem arribar fins al final.
Molt bé, molt bé. Bueno, aviam, parlem d'estrenes de cinema. Quina més ens vols destacar? No tenim tràilers, això sí que no.
Val, doncs anem tirant. La següent seria Cròniques de Navidad 2, que això arriba a Netflix.
Vale, i què tal?
A veure, no sé si has vist tu la primera, Cròniques de Navidad.
No, no, és d'aquestes pel·lícules de Nadal que es van fent com a xurros o què?
És una d'aquestes pel·lícules, sí, que es van fent així una mica com a xurros. De totes maneres, és un èxit que va tenir Netflix farà un parell d'anys, amb Cròniques de Navidad, que protagonitzava Kurt Russell, que aquí tenim a Kurt Russell, que feia de Pare Noel de Santa Claus. I ara aquí es va ampliant la cosa amb la Goldie Hawn, que és la seva parella a la vida real, que s'incorpora i fa de la dona de Santa Claus. Val? El cas és que aquella pel·lícula va tenir bastant èxit. Estava dirigida i guionitzada per Chris Columbus, que jo crec que tu el coneixes.
Efectivament, havia estat... sí. Sí.
Columbus és un mite, o sigui, havia estat guionista dels Goonies, director de Sol en Casa, i va dirigir les dues primeres de Harry Potter. Aleshores, aquest senyor ara doncs ha fet un contracte per Netflix i ha fet aquestes dues pel·lícules sobre Santa Claus. Ara aquest any ens arriba la segona, en aquest cas és un argument una mica que ens sonarà d'altres vegades, no? És a dir, hi ha un dolent molt dolent que vol cancel·lar el Nadal per sempre, i no és el coronavirus, encara que ho pugui semblar, i aleshores una noia adolescent es reuneix amb Santa Claus per ajudar-li a salvar el Nadal i tothom el pugui celebrar.
Vale, bueno, doncs la veritat és que és això de com a xurros, però bueno, ja és l'ambient, ja són els dies per veure. De fet, encara sí. No, perquè encara queda un mes, però ja s'acosten els dies per anar veient aquestes pel·lícules, que bueno, si no són el peliculón, doncs bueno, es poden veure.
Bueno, una cosa, Dani, jo avui en plataforma s'estrenaven 4 pel·lícules sobre el Nadal. Uh-huh. N'he triat una només, perquè podíem acabar d'aquí amb un empatx de torró que no sortia per la porta.
Va, i alguna cosa més?
Què més? Uncle Frank, aquesta arriba a Amazon Prime Video. Uh-huh. És una pel·lícula bastant interessant. Està dirigida i guionitzada per l'Alan Ball. L'Alan Ball és el que havia fet aquella sèrie Dos metros bajo tierra. I en aquest cas està interpretada per el Paul Bettany, l'actor britànic, que l'hem vist, per exemple, fent de Vision a les pel·lícules Marvel. Uh-huh. I la Sofia Lillis, de It. Aleshores, és una pel·lícula ambientada en els anys 70, és una road movie. En aquest cas ens trobem amb la Sofia Lillis, que interpreta una noia de 18 anys, que té una relació especial, una bona relació amb el seu oncle Frank. Però el seu oncle Frank, amb la família, no té massa bona relació. Aleshores, ella s'enfada amb la família, va veure el seu oncle i descobreix que és gay i que li ha amagat tota la vida i que ho ha amagat a la família. Perquè hi ha una cosa aquí que no es porten bé entre la família. Aleshores, mor el patriarca i ells dos faran aquest viatge carretera amb el Frank, el seu nòvio i la neboda. Sí, bé, pinta bé la pel·lícula, la veritat.
Molt bé, doncs bé, les estrenes destacades d'aquesta setmana i aviam si a poc a poc anem recuperant la vida als cinemes. Ignasi, que vagi molt bé i parlem la setmana que ve. Bé, l'hem perdut l'Ignasi, avui està sent tot molt complicat, ja ho podeu veure.
Ara.
Vale, bueno, que vagi molt bé i parlem la setmana que ve.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Dos minuts per arribar a les 9 del matí, quan acabarem aquest programa, però abans hem de fer un repàs a la previsió del temps, un últim repàs amb en Marc Vilà.
Després dels petits ruixats dispersos d'ahir dimecres que van obrir les portes d'un nou canvi de temps més favorable a la pluja, avui dijous el dia ha de passar igual, amb molta nuvolositat canviant i amb estones de pluges més disperses, amb horari i afectació inconexa. I això serà el preàmbul d'un divendres i un dissabte molt més plujosos al Baix Empordà. Avui esperem vents que giraran de xaloc a llevant i afavoriran l'entrada de l'humitat necessària per fer ploure i provocaran estat de la mar de maró a forta maró. Les temperatures no seran molt fredes, tot i que les màximes quedaran frenades per l'efecte de la manca d'insolació i la pluja. Estem parlant que seran de l'ordre dels 16 als 18 graus a la comarca i mínimes que quedaran una mica més altes que en dies anteriors i estaran properes als 10 graus. Per demà i per dissabte és quan esperem que l'episodi de pluges es mostri més efectiu. Seguim amb el compromís d'informar-vos al Supermatí i a la web de Ràdio Capital de l'actualitat que se'n derivi, ja que aquestes situacions poden deixar molta pluja o poca en funció de la situació de la baixa a la Mediterrània.
Doncs sí, radiocapital.cat, allà hi trobareu tota l'actualitat informativa i meteorològica. Un Supermatí que hem fet amb Gerard Descats, amb Martí Seguer, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, l'Anna Salvador, la Sandrine Bosnet, la Marc Coll, la Paula Barcebre, amb Marc Vilà, l'Albert Aparicio i molts més, i també, com ara sentíem, l'Ignasi Herbat. Us parla Dani Cortés. Un plaer de nou ser aquí amb vosaltres. Tornem demà a les 9 del matí, puntuals, per explicar-vos tota l'actualitat, tot el que passi al Baix Empordà, pendents avui també d'una reunió que acabem de saber del Tribunal Suprem, que es decidirà si es manté el tercer grau per Dolors Bassa, però sembla que la decisió final, segons abans el RAC1, no es prendrà avui. Va, que vagi bé. Fins demà.